és l'hora de Medicina Comunitària. El nostre espai de salut comunitària que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i amb tots els professionals del territori que doncs, ens atenen perquè tinguem un bon estat de salut. Avui parlem de nutrició, parlem de dietes i ho fem amb la dietista i nutricionista Anna Trillas. Què tal, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. L'Anna, a més, forma part de la unitat de cronicitat o porta la unitat de cronicitat del Penedès Garraf. Uh-huh. Anna, a veure, el que és una dietista nutricionista, més o menys tots sabem el que és, però això de la unitat de cronicitat, què
doncs
és
vinga,
això?
Doncs vinga, anem a explicar d'aquesta formada aquesta unitat. Aquesta unitat de cronicitat està formada per un equip d'infermeres i de metges, uh-huh, en el qual fan aquesta atenció domiciliària al pacient fràgil, al pacient crònic complex amb una pluripatologia que no pot accedir al CAP a nivell caminant, per dir-ho així. Llavors, aquesta atenció, que a part és més complexa, doncs aquest suport de infermeria i de metge van al domicili i la tenen.
Uh-huh.
En el projecte aquest que nosaltres, les dietistes nutricionistes, vam entrar a primària, doncs fa 4 anys van voler veure l'impacte de la nutricionista en aquest pacient, en fer aquest abordatge individual a casa seva. I ara portem 4 anys i la veritat que està sent molt exitós perquè, clar, l'abordatge, a part que una infermera pugui fer les seves cures i un metge també portar la patologia, a poder donar unes eines, uns consells nutricionals perquè pugui tindre una salut a nivell nutricional és molt millor.
Clar, però el que vens a dir, és a dir, el que en trec d'això que acabes d'explicar és que la patologia crònica o els malalts crònics, o la patologia crònica en aquest cas, té un lligam directe amb l'alimentació i amb el tema de nutrició, no?
Totalment. O sigui, l'abordatge... Mira, precisament, ara aquí unes setmanes fem una formació. Fem una formació a les infermeres en l'impacte nutricional del pacient, Aquesta atenció centrada a la persona, perquè una pauta nutricional, que podem parlar d'una alimentació equilibrada, ha de ser variada. I anem a ficar èmfasis, si és la persona és diabètica, si té colesterol, però què passa? Amb un pacient fràgil, complex, que ja estem parlant amb una població major de 70 anys, que hi ha molta patologia, i què passa? Normalment aquest pacient és un pacient amb una inapetència, que per molt que jo li doni un 4 pautes, molts cops aquestes pautes et dirà, és que jo no tinc gana. Jo no tinc gana de menjar, per exemple, verdura o de menjar carn que n'haig de menjar més. Llavors, què passa? El que fem és aquesta atenció individual. Anem a veure què podem fer. Uh-huh. Anem a començar a fer aquest abordatge individual de què t'agrada, què menjaves abans, de que estigués amb aquesta patologia. Anem a intentar donar consells perquè pugui menjar, pugui ingerir nutrients, que al cap i a la fi el que farà si ell està millor, està nutricionalment més ben alimentat. Frenem aquesta pèrdua de pes, aquesta pèrdua de massa muscular que va molt lligada en el pacient fràgil. Clar, hi ha un impacte molt positiu a nivell d'ell com viu aquesta malaltia, i aquesta fase última o fase de recuperació. Un pacient fràgil es pot recuperar davant de la malaltia.
I deixar de ser fràgil.
Exacte. Uh-huh. O si més no donar aquestes eines. O davant d'un pacient amb una insuficiència renal, que molts cops... Doncs la pauta alimentària per ells els hi pot costar molt.
Fins a quin punt és important aquesta pauta alimentària en el sentit de quin és el percentatge? Clar, entenc que la patologia té el seu recorregut i probablement requerirà de receptes, de medicació, de cert tractament, Però fins a quin punt intervé en la millora o en l'eliminació o superació d'aquesta patologia una bona pauta alimentària?
Clar. Si ens basem en que aquest pacient té un tractament mèdic, generalment un tractament mèdic hi ha una influència en l'absorció dels nutrients. Llavors, clar, estarà molt més vulnerable davant de qualsevol, el seu sistema immunològic.
Davant de virus.
Exacte. Què passa? el medicament se l'ha de prendre, no? Aquí hi ha unes normes perquè ella estigui millor, tingui més qualitat. Però què passa? La seva pauta alimentària molts cops és deficitària i a sobre, clar, el que menja no acaba absorbint el 100% del que necessita. Llavors, hem d'intentar, que em podries dir, que mengi més, no? Una solució molts cops és que mengi més. Molts cops, com vaig al domicili, el cuidador, no? És que no vol menjar més. Ja, però fica't-ho ara tu. Si menges dos plats, fica't en quatre. Oi que no, segurament no els menjaràs, encara que estiguis bé, eh? Clar, el volum és el que entra. Llavors, hem d'intentar fer aquestes combinacions, aquests enriquiments calòrics proteics, perquè, jo sempre ho dic, no se n'adongui la persona, sempre explicant-li, no? Però alhora puguem acabar nutrint-lo bé. Per què? Perquè aquesta patologia, clar, vulguis o no, interfereix en el seu estat. I llavors, és clau, és abismal, no? Una recuperació d'una nàfra, d'una úlcera... És molt important.
Dius, portem 4 anys, no?, amb aquesta unitat, o 4 anys des de que també des de que les dietistes nutricionistes sí. Formeu part del centre d'atenció primària, no? Sou part del servei, diguem, que s'ofereix a la ciutadania, i en aquest temps les millores són substancials?
Clar, les millors... Sí, això és important, sempre m'ho diu la meva coordinadora, que tot això s'ha de recollir, no? Jo, clar, dono molta importància al pacient aquesta millora, però... Què és l'important de tot això? Que aquest malalt, aquest sí. pacient domiciliari, quants cops hem evitat que anés a l'hospital d'urgències? Molt.
Clar, i això com...
Bueno, això és a base d'agafar, de fer dades, no? Està clar, a tot això ho tenim recordat, però és abismal a nivell de baixar l'accés d'urgències amb aquest pacient, no? Sí que en si la unitat de cronicitat, el que abordes això, no? Que tingui una cobertura durant tot el dia perquè doncs, potser aquest pacient trucarà al call center per dir, doncs, em passa això, doncs, la seva infermera gestora, doncs li dirà, doncs mira, la solució és aquesta, no? Potser en un altre cas aniria a urgències, doncs hem de poder donar aquesta cobertura. A nivell d'alimentació, no? Que anem a parlar, quin és aquest impacte? Doncs, per exemple, aquest pacient, normalment un 80-90% d'un pacient fràgil domiciliari, el que es detecta és la disfàgia. La disfàgia és aquest problema en la deglució, ja sigui pròpia de l'envelliment o ja sigui per problemes de la patologia, un ictus, una demència. Què passa? Un del treball que estem fent a nivell de primària és fer una prevenció, no? No arribar jo al domicili, no? O la infermera i que ja estigui amb una disfàgia que no hem pogut fer una part d'abordatge nutricional i ha fet un dèficit i ha deixat de menjar molts aliments.
Perquè llavors... no em passa, perquè exacte. Diem que no em passa.
Clar, exacte. Llavors, aquest pacient el que ha passat és que ha entrat en un estat de desnutrició, no? Ja pròpia, en aquest cas, un pacient fràgil i major de 70 anys entra en una sarcopènia, que es diu, que és aquesta pèrdua de massa muscular. Vale. Llavors, què passa? Aquest pacient, si li donem aquestes eines, no?, per combatre, perquè es pugui alimentar bé amb seguretat, el que evitarem són broncoaspiracions, que això deriven a problemes, infeccions pulmonars. Això és molt típic a urgències. Llavors, aquest és el tema principal en abordar en aquest pacient, perquè no acabin anant a urgències, perquè el pacient no pateixi. Està clar, perquè les urgències no...
I com l'abordeu? Quines pautes feu? Vale,
doncs,
seguiu?
Principalment, quan en fan aquesta derivació a domiciliària, vale, primer el que fas és veure quin és el seu hàbit diari de menjar. No? Se li diu, fas un recordatori de 24 hores, no? Un recordatori d'ingesta. En això és un mapeig per nosaltres.
Que no s'oblidin de què toca menjar, no?
Ah, sí.
És curiós, eh? Quan en aquestes situacions, com la vida, a vegades es porta això, eh? Que igual en altres moments de la vida estàs pensant massa en el menjar, eh?
Sí. Llavors, jo aquí el que faig és fer el mapeig del que menja aquest pacient. I jo ja veig si fa dos menjades, si en fa quatre, si en fa cinc, si en fa una. Valorem també l'ell de satisfacció, perquè són pacients de vegades que diuen és que no tinc ganes de menjar, no? Llavors, mirem aquest recordatori i ja visualment, o sigui, parlant amb ell, jo ja veig quin dèficit fa. Si fa un dèficit calòric, si fa un dèficit proteic, jo ja sé que aquest pacient té uns diagnòstics i sé per on n'hauré de tirar, no? Si és un pacient doncs, que té problemes renals, doncs sé que no podré tirar molt de la proteïna, amb la fase que estigui. Llavors, un cop ja hem fet aquest primer abordatge nutricional, que veiem realment el dèficit, entrem en aquella fase de saber quin ha sigut o hi ha pèrdua de pes, quina ha sigut la pèrdua de pes, vale? Molts cops, quan començo a parlar amb ells, i és un pacient que no hem valorat, no hi ha de diagnòstic una disfàgia, generalment, quan comences a parlar amb ells ja veus, la carn no me la menjo. Per què? No, perquè em costa, tinc aquesta sensació que se'm queda enganxada al coll. una torrada, un pa sec, ui, l'altre dia me'l vaig menjar i vinga a tossir, i et diu la dona o la cuidadora. Mare de Déu, es va posar de color morat. Això ens està alertant que alguna cosa està passant. Jo sempre els hi explico. Això són les tuberies. Aquestes tuberies que passen al menjar s'enrovellen. Llavors les hem d'ajudar a lubricar una miqueta. Què hem de fer? Doncs adaptar aquest menjar. Llavors el que fas, no?, és ensenyar-los. Sí que és cert que aquí tiro la llança, que en un futur jo crec que els tindrem, els logopedes haurien d'estar-hi més, perquè són les persones que diagnostiquen i fan les proves de disfàgia, i ens diuen els nutricionistes l'adaptació en seguretat i viscositat. Llavors nosaltres diem, vale, doncs anem a explicar això. Llavors en aquest cas a nivell domiciliari no els tenim, llavors entre la seva ajuda i entre totes encaminem la pauta alimentària que els doni una seguretat per evitar aquestes infeccions. Molts cops, fent aquests canvis, i els canvis no són bàsicament de dir li fas una dieta triturada...
Ah, el canvi per on passa? Per triturar?
Sí,
no.
sí, perquè això és típic, no? Perquè molts pacients diuen, ara no em facis triturar el menjar. A veure, tot és depèn del que es necessiti. Però molts cops és un camí adaptable a la textura. Podem passar, depèn de la disfàgia que estigui, vale? Perquè aquí entraríem...
Perquè la disfàgia el que no és reversible?
Depèn. En un envelliment, no?, en una persona que es fa gran, molts cops, no?, aquestes tuberies costa. Però davant d'una patologia, per exemple, com amb un ictus, amb rehabilitació i logopeda, pot recuperar. Vale? Però generalment, amb un pacient fràgil, amb una demència, amb un Parkinson, són, no?, aquestes disfàgies que se li diu...
D'aquí la importància de prevenir per entenc, aconseguir que retardar al màxim possible el moment que arribi.
Exacte,
no?
Retardar, i així també la persona no fas entrar-la en un estat de desnutrició, que això ja implica, doncs, una evolució de la patologia més accelerada.
Dèiem, no passa necessàriament per la trituradora, eh?
Exacte. Llavors, aquí el que fem és valorar, perquè si aquest pacient està en un grau molt inicial, encara que no li haguem fet una prova, perquè sempre haig de dir que anem davant de no fem proves, eh? Perquè aquest pacient normalment no el podem traslladar a l'hospital. Llavors, ja veiem que és una disfàgia i que té pròpia de l'envelliment o de la patologia, i el que li diem és, què estàs menjant ara? Vale? Com l'estàs menjant? Quins símptomes tens? I jo sempre els dic, quan menges... has de tindre símptomes zeros de sensació d'ennuegament, o de que raspeig, o de que se't queda enganxat. Llavors hem d'aconseguir aquesta textura. No cal que sigui tot triturat. De vegades és adaptar-la, jo els hi dic, és les textures aquestes que són xafadetes amb forquilla, no facilitar. Aquí també s'ha de valorar molt la fase de la boca, de les dents, no? Perquè si no tens dents, està clar que aquí...
La primera fase, que és la tritura de les dents,
la digestió comença per la boca, envoltant el menjar amb la saliva. Molts cops són pacients, generalment, que tenen sequedat de boca. Ara la tinc jo perquè estic parlant, però bueno. No? Si no, el que passa que molts medicaments tenen sequedats de boca. I aquí has de treballar amb una pauta alimentària molt humida, que se li diu. Humida i adaptada en quant que sigui pastoseta, xafadeta amb forquilla. Valorem davant del pacient quina és la necessitat i si s'ha d'acabar fent una dieta túrmix per seguretat, s'ha d'acabar fent. De vegades també és orientar com es fa aquest túrmix, perquè molts cops és el mateix color... la mateixa consistència, estan avorrits, anem a donar-li un toc. Vull dir, la Fundació Alícia del Ferran Adrià, per exemple, treballa molt en investigació d'això i ens està donant moltíssim suport en com encaminar-lo, no? Vull dir, colors, treballar en varietats, treballar amb dos tipus de volums, no? No cal un plat només, depèn, perquè hi ha persones que et diuen és que si jo li dono dos plats, no me'ls menjarà, doncs fem un. Llavors, tot això que t'estic dient és, sempre ho dic, és l'abordatge individual del pacient crònic. Que no és general. I això és clau.
Que és a dir, per tant, un a un. És a dir, no hi ha una pauta per tothom, sinó que el que feu és, segons cada pacient, cada patologia, cada situació personal, doncs s'aborda d'una manera o una altra, recomana, entenc, unes pautes unes altres.
Exacte.
No?
Sí, partim d'unes pautes generals, però després fem aquesta adaptació individual al pacient.
Clar, és curiós, eh? Perquè sempre que parlem, normalment, en general, per això, fent la generalització aquesta terrible que de vegades fem els mitjans i la societat en general, eh? Parlem de nutricionistes i amb dietistes, i normalment sempre anem com a parlar del mateix, d'aquesta dieta, dels problemes de treure els quilos, de, jo què sé, ara amb l'Ozempic i no sé què. I clar, i amb tu estem parlant d'un altre món de la nutrició i la dietètica que, ostres, jo tinc la sensació que queda molt oblidat, no? És a dir, sembla com que a partir de certa edat ens en ocupem, socialment, ens en ocupem poc d'això, no? De la importància de que ens hem de nutrir i alimentar-nos bé fins a l'últim dia de les nostres vides.
I tant, és clau, és fonamental, fins i tot cada etapa té les seves recomanacions a nivell de reforç, no? No és el mateix als 20 que als 40, als 50, que la dona i l'home, no? Però sí que és cert que en etapes majors de 65 anys és molt important fins i tot començar a reforçar, i ja no entrarem a parlar a nivell de suplementacions, reforçar, quan jo dic nutricional, és aquest equilibri, no? Molts cops jo, per exemple, quan fem atenció individual també veiem dèficits per mandra o abús de processats per mandra. No? I és clau que tenim un entorn alimentari que em pots dir, no? Perquè això, no? Bueno, sí, tenim accés a molts aliments, però molts aliments que realment no són saludables.
Per tant, diguem que la pauta per gent gran, diguem, a partir de 65, no? 65, no sé què,
sí,
és considerat
65-70,
no?
Sí.
Gent gran, diguem que comença a variar, és a dir, ha de posar el focus en altres aspectes.
Hem de potenciar, per exemple, jo sempre ho dic, aliments rics en vitamina C,
sí,
importantíssim.
Que serien, diguem,
pues serien quants? Tot el que són el grup de les fruites cítriques, sí, no? I de les verdures, com és un tomàquet, no? Com és uns pebrots, i han de ser. Bueno, parlaré molt de color, si t'hi fixes, l'art de Sant Martí, vale? Però en aquest cas la vitamina C hi ha de ser, ens l'hem d'assegurar pel nostre sistema immunològic, vale? També és important tot el que són els aliments rics en clorofil, els verds. Vale? Per què? Perquè aquests aliments ens aporten tot el que és el ferro vegetal, el calci, i aquí també la temporalitat dels aliments, no? Però és important fins i tot fer coccions, no de tindre 40 minuts la verdura allà amb una olla plena d'aigua que queda estovada.
10 minutets i fora.
Bueno, sempre diem els 15-20 minuts, vale? 22 minuts com a màxim, fora i escorreguda.
Si tenen l'olla express, l'olla ràpida,
sí,
10 minuts, pim-pam.
I si no, vapor,
I si no vapor.
I el forn. Llavors, per què? Perquè mantenim els nutrients d'aquests aliments. Vale? Llavors, tot el que és aliments verds, tot el que és la vitamina C, també tot el que són aquells aliments que reforcen la part més proteica, l'estructura. Vale? És així perquè amb l'edat anem perdent massa muscular. Vale? Què vol dir? Que ens hem de suplementar amb proteïna? No.
Que ara està tan de moda.
Que està molt bé si ens volem suplementar amb proteïna, però jo sempre ho dic, anem a veure. La proteïna és essencial, la necessitem, vale? Aquí trobem molta informació, els que diuen que sí, els que diuen que no. Però anem a analitzar-la. Amb l'edat perdem massa muscular. Hem d'ingerir proteïna de qualitat. Aquest és el gran problema. Estem perdent la qualitat de la proteïna. Per què? Perquè agafem proteïnes processades. Llavors, important que hi hagi proteïna a tots els àpats. I ara em diràs, vale, el dinar i el sopar, no? Però és essencial al matí en esmorzar. I què passa? Comencem amb la primera, no? Jo sempre dic com error que hem de canviar, el pa amb embotit. Ja menjo amb proteïna. No, és que l'embotit no és una proteïna de qualitat. Llavors, aquí és on comencem sempre a fer aquest treball, no? Què entenem per una proteïna de qualitat?
Vinga.
A l'esmorzar, per exemple, no?
Vinga.
Pues, si... podem parlar dels ous, no? Per mi és una proteïna super saludable, que fins i tot en persones amb colesterol no ens l'hem de treure al 100%.
Anem a rebatre aquell mite. Això de que no podem fer més de, no sé, 3 ous a la setmana,
persones
res, ni amb colesterol, ni...
A veure, un ou cada dia una persona amb colesterol, no cal, no? Però sí que és cert que se'l pot mantenir a 3. Persones que no hi ha problemes a nivell de colesterol... Un ou al dia ens en podem menjar. I dos, pensem que una ració d'ous són 2, Llavors, són 2 ous?
El que una ració de...
Un ou.
Sí? Un ou?
Sí, necessitem 2 ous per fer una ració de proteïna.
D'acord.
D'un ou mitjà,
D'acord, sí.
Vale? Llavors, al matí, què podem fer?
Pues,
una truita a la francesa o un ou a la planxa, no? O podem agafar i una llauna de tonyina. Sí que és cert que tot el que són llaunes de tonyina i sardina, que no diem pas que siguin una cosa que hem d'incorporar en el dia a dia, com una alternativa, i sempre conserves amb oli d'oliva verge extra, i si no agafem el natural. Atenció amb el natural. El natural no es vaja amb sal, per això hi ha el vaja amb sal. Que em trobo molts pacients a consulta que em diuen hipertensos. No, és que agafo natural. No, que hi ha la sal.
No, natural és aquella que quan obres dius que és sosa.
Ah, exacte. perquè es manté amb l'aigua.
Exacte.
Llavors,
exacte,
tu li pots ficar el teu oli, també és una alternativa.
I tant,
eh?
I tant.
És una alternativa. Llavors, podem utilitzar tot el que són tonyines, sardines amb oli, que si dius, molts cops em diu la gent, és que les sardines amb l'espina em molesten. Solució, agafem un alvocat,
sí,
que és una fruita grassa, uh-huh, que té la grassa de l'oli d'oliva,
sí,
vale? I ho triturem amb la sardina o amb la tonyina i fas un paté.
Uh-huh.
I un paté que té una particularitat, que és molt rica en omega. Començar al matí amb una proteïna de qualitat i amb omega, que és antiinflamatori, que va molt bé per les nostres artèries, que fins i tot hi ha una relació molt gran amb el consum d'omega amb les demències.
Oh.
O sigui, aquest era l'altre que anàvem a sumar, l'omega.
Uh-huh.
Vale? Llavors, ara seguirem amb l'omega,
vale,
però el tema de l'esmorzar és això, començar amb una proteïna de qualitat.
D'acord, això és a dir, proteïna de qualitat en tots els àpats,
en
no
tot
només
àpats,
en el dinar i el sopar, que és on normalment ho reduïm, sinó també,
sí,
en l'esmorzar.
En l'esmorzar.
Clar, perquè després ja quan parlem de dinar, de sopar, i aquí això ho ampliem a carn, peix, llegums...
Exacte. El dinar sí que és veritat que és potser el que detecto que sempre hi ha més proteïna.
Uh-huh.
El sopar és el que tornem a anar al pa embotit o la llet amb magdalenes. Llavors, què passa aquí? Exacte. Aquests tres àpats, que són els principals i els que recomanem, hem d'intentar això, alternar l'ou, les carns, els peixos, carns, tenim blanques, tenim,
sí,
vermelles, i la carn vermella és bona, però la carn vermella no processada. Els peixos igual.
Que vagin vostès al mercat, a la carnisseria de tota la vida... I el filet...
O fins i tot que ens piquin la carn allà i ens fem les hamburgueses. I de més, i sempre ho dic, en compres una mica més, te les fas i te les congeles. No hi ha problema. Vull dir, ens podem avançar a pensar, no? De dir, ho tenim perquè de més és un recurs ràpid que ho tinc al congelador. Perfecte. Tema peixos blancs i blaus, sobretot peix blau petit, seitó, barats, sardines...
També són els més econòmics, són els més econòmics!
Home, i tant!
Sempre
sí,
són els,
sí,
més,
sí,
econòmics!
Sí. És fantàstic!
Uh-huh.
I podem fer un escabeig fins i tot amb sardines i a l'hora de sopar ja les tens fetes, no?
I llegum?
Llegum és una proteïna vegetal,
uh-huh,
que estem promocionant molt i cada cop més, que molta gent ens diu, home, me'n recordo... Un cop amb un col·le vaig tenir, uh-huh, un problema perquè als menús una de les coses que s'està lluitant és que menjar de llegum de segon plat.
Uh-huh.
I ens deien, una crema de verdures, una amanida, i de segon plat un plat de llegum que pots combinar amb arròs, tot guisadet,
sí,
deien, és que això el meu nen no està ben nutrit. I jo li vaig ficar l'exemple.
Uh-huh.
Vale. Un plat de sopa amb quatre fideus, que no sabem aquesta sopa, amb unes varetes de lluç i l'amanida que no se l'acabarà menjant, potser estarà més ben nutrit el teu fill? Llavors, siguem una miqueta, que de vegades ens passa, no? Que
oberts de ment, eh?
Oberts de ment, no? En canvi, aquestes varetes de lluç, pues, sisplau...
Doncs sí, un plat de llenties amb arròs, vaja...
Perfecte, la llegum, ja et dic, estem estar recomanant-la uns quatre cops a la setmana, combinada de primer o segon. Pots fer un bròquil amb cigrons, pots fer una crema de verdures,
uh-huh,
amb la llentia vermella,
uh-huh,
que a més ara s'està ficant de moda, però la promocionem molt perquè tot el que és la plafolla no la té, és més digestiva.
Uh-huh.
Hi ha varietats...
Sí, sí, a més
receptes.
En mil infinitats, mil que tenen les llegums,
i
perquè pot
dius,
ser com amb hummus, no? Fins i tot
clar,
a l'hora d'esmorzar, per exemple, no?
I tant, i l'altre era l'hummus per esmorzar que pots fer.
Uh-huh.
És
uh-huh,
fantàstic.
Anem a l'omega, que era l'altra clau, eh? En aquesta alimentació, estem parlant de l'alimentació, d'aquells punts claus on han de posar el focus les persones a partir de 65-70 anys, és a dir, ja a partir de cert moment vital,
uh-huh,
l'alimentació s'ha de centrar en vitamina C, aliments rics en clorofila,
uh-huh,
proteïna de qualitat i omega.
L'omega, on els trobem? Els trobem a tot el que és els peixos blaus,
sí,
vale? Els fruits secs,
sí,
tot el que són llavors.
Sí.
Llavors, hem d'intentar promocionar-ho molt en el nostre dia a dia. Amb el peix blau ja ho hem comentat, recomanem de dos a tres cops a la setmana per intentar arribar a aquestes dosis, no?, a nivell de peix blau, combinar-ho amb fruits secs cada dia. Com? Sobretot, han d'estar crus, no?, com a molt torrats, però ens anem a quedar amb el cru,
vale? Uh-huh.
Perquè el seu valor nutricional no se li ha aplicat cap temperatura i uh-huh, és òptim. Quantitats, que aquest és el gran problema.
La bossa sencera no, ja
clar,
els hi dic.
Perquè això... ja no és un aliment que se li diu suplement. Jo sempre li dic, són aliments suplements perquè ens poden aportar molt,
uh-huh,
però si ens passem, no. I com ens els mengem, tampoc. Llavors, sempre diem, el que t'hi quepiga amb una mà tancada. Com ho farem? Jo recomano no sempre fer-ho, menjar-ho sempre en el mateix moment del dia, perquè llavors el que fem és com avorrir-nos.
Uh-huh. Com fent una rutina, no?
Exacte. Uh-huh. Llavors, podem des de combinar-lo perquè el berenes amb un iogurt, o el fiques al matí de bon matí, que també està molt bé poder-ho combinar, no? Un grapadet de nous, o que al mig matí, perquè ens anarem a caminar per aquí a la platja, que ens toqui una miqueta al sol, i m'emporto aquest grapadet amb una bosseta, amb un tupper petitet, i me'ls menjo, no? Com a snack saludable pot anar molt bé. Si no, en els àpats principals el podem posar a l'amanida, el podem posar esmicoladet amb una crema de verdures, és fantàstic. I si no, el peix, només que li piquis i li fiquis a sobre i li fas una crosteta al forn, queda deliciós. Llavors, és que no hi ha excusa. Ens els podem menjar de qualsevol manera. I les llavors, exactament el mateix. L'únic que el que és la chia, el lli, el sèsam, vale, molt rics també en calci, essencial, és important que o bé els molem, vale, o els inflem amb aigua, vale? O els coem, els torrem, perquè si no són tan petitets que no els acabem triturant i a nivell gàstric no ens faran aquest efecte perquè el passaran.
Llavors, algun punt més que hagin de posar focus són aquests, sí, aquests quatre.
Aquests quatre hem de reforçar en quant la pauta alimentària ha de ser variada, desequilibrada, de temporalitat, sostenible, però hem de fer èmfasis amb aquests tres, amb aquests quatre.
Amb aquests quatre punts, sobretot això, a partir de certa edat en què diguem que les prioritats nutricionals varien perquè el nostre cos també canvia,
exacte,
no?
I hem de potenciar-les,
sí,
i ajudar-les.
I entren també, és més fàcil que tinguem altre tipus de patologies o que tinguem això, pèrdua muscular, etcètera, etcètera, que sabem que tot això passa, a partir de certa edat comencem ja amb tot això. Anna, un plaer. Alguna qüestió més que vulguis dir a nivell nutricional? Ara parlem d'envelliment actiu, no? D'aquesta...
Bueno, sí que el que faria èmfasi és qualsevol cosa que les persones vegin a nivell de que em costa, depèn de quins aliments em passar, no? O no bec tanta aigua perquè quan em passa pel coll tinc tos. Qualsevol cosa normal que vegin, que estan de deixar menjar algun aliment per algú, és molt important que vagin al metge.
Consulta.
Consulta al metge i a l'infermera, perquè així ja podem començar a abordar què està passant. Llavors és essencial.
I poder retardar el màxim possible aquesta disfàgia, no? Que és que és el fet de no poder passar. No?
Exacte, i que impacti a nivell nutricional.
Exacte, això més enllà de la incomoditat, no? I que després té altres conseqüències. Anna, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.